Sí, i aquest és el, crec que és el segon, no sé com dir-ho, el del RAC, el segon baròmetre dels BMPs o dels patinets, i cada cop ja es va veient, lògicament, que cada cop aquest efecte novetat anirà baixant, però encara, déu-n'hi-do, la diferència que hi ha de novetat, diguem, entre patinet i bicicleta.
Una de les dades, per exemple, també d'aquest estudi és que els patinets actualment representen l'1% del total de trajectes que es fan a la ciutat, però en canvi estan implicats en el 10% dels accidents. Per tant, és una dada també significativa. I dir-li també que hem trobat la xifra sobre els quilòmetres que hi ha previst ampliar. En principi són 32 quilòmetres més que la ciutat de Barcelona preveu ampliar aquests carrils bici per arribar a un total de 272 quilòmetres en total a tota la ciutat. Aquestes són les dades que tenim nosaltres. Ja per acabar, senyor Gomila, li volia preguntar també per les sancions. Si vostè creu que amb les sancions actuals n'hi ha prou, si potser caldria més vigilància o més controls específics per vigilar que hi hagi un ús adequat dels patinets.
Doncs justament les sancions acaben reflectides en aquesta ordenança municipal, és on es reflecteix, diguem, el que és sancionable, que no, l'import i demés. L'ordenança, diguem, tal com s'ha fet públic, la tenim en revisió per adaptar-la en aquestes novetats, però la sanció és una de les línies de treball, diguem, per aconseguir millorar això, però sanció, diguem, amb el mateix criteri que la resta de ciutadans que infringeixen alguna normativa, tant si va amb cotxe, com si va amb moto, com si va amb bicicleta, com si va amb patinet, val? El que sí que és veritat i que és diferencial és aquest efecte novetat que, com bé reflecteix aquest estudi presentat avui per al RAC, aquí tenim molt marge de millora. I sí que és veritat, i mirant enrere històricament, moments en què hi ha hagut un canvi de paradigma per la seguretat viària, ja sigui amb el cotxe, amb la moto o amb la bicicleta, no sé, l'obligatorietat del cinturó, el casc, doncs hi ha un moment, és clar, que l'efecte sanció acaba sent necessari. O sigui, hi ha una part important de la població que amb l'explicació i el sentit comú, diguem, ja va aplicant la normativa que toca, però per acabar assolint uns nivells prou bons, mirant enrere, el carnet per punts, les diferents qüestions, és necessari, diguem, aplicar aquesta sanció. I ara mateix estem en una fase en què estem fent, com he explicat abans, les dues coses alhora. Insistir, anar millorant la normativa, l'explicació de la normativa i ja posem sancions, I el que doncs estem en aquesta fase de que, o sigui, en una fase més avançada ja no farà falta explicar tant la normativa o l'explicació, val? Disculpeu que m'he embolicat una mica, perquè m'ha fet ja apareix per la porta, vale? Disculpeu, això és la vida...
No, estàvem parlant sobre aquesta novetat, no? Que a vegades el fet que el patinet sigui un fet novedor fa que la gent també desconegui més, doncs, quina és la normativa, o també com a vianants, no? Com hem d'actuar davant de l'ús del patinet a la via pública.
Sí, bàsicament, que la sanció l'estem aplicant ja, val? Però ara el percentatge de sanció, diguem, de l'acció que fem no és tan gran com estem en una fase ja molt final de consolidar la normativa. Val? O sigui, ja estem fent ara molta pedagogia, molta acció d'aquesta, a part de les sancions.
Doncs en fi, l'Adrià Gomila, que és director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i que ens ha explicat una mica més, doncs, quins són els objectius en matèria, doncs, en aquest moment en concret sobre l'ús del patinet a la ciutat de Barcelona. Senyor Gomila, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bona nit. Doncs bé, no sé com veieu tota... Hem dit moltes coses, també. Clar, no sé si veieu que pot ser efectiu el fet només que la gent conegui més la normativa, o si creieu que el fet de que sigui un mitjà de transport relativament nou és l'única cosa que s'ha de confiar, no?, de que la gent ara conegui més sobre la normativa o conegui més sobre l'ús del patinet, o realment s'han de fer més coses.
Jo d'entrada crec que no és només una qüestió de normativa, és una qüestió de consciència. És a dir, jo quan veig circular, la impressió que tinc quan veig circular els patinets és que fan el mateix que fem els vianants. És a dir, no són conscients que el que porten és un vehicle...
És com un vianant amb rodes, vols
dir? Exacte, és com un vianant amb rodes. I per tant no se n'adonen compte que la seva velocitat és molt superior a d'un vianant i per tant el risc que puguin fer mal és molt superior al que pugui fer un vianant, perquè normalment un vianant, si topa amb un altre, difícilment farà mal, no? I quan dic el tema del vianant és perquè probablement si nosaltres preguntem als conductors també et diran que els vianants no circulem correctament. El que passa és que com que no provoquem un altíssim risc ni perill, no passa res, però gent creuant pel carrer Balmes, per posar un exemple, perquè si veu molts per allà per on no és el pas semafòric, hi veus uns quants. I els patinets crec que actuen encara amb consciència de vianant, com si anés a peu. I després hi ha un altre element en relació al que deia abans la Laura, no? El gran problema al centre de la ciutat són els cotxes. Dit d'altra manera, si no hi haguessin cotxes en llocs que és bastant increïble que n'hi hagi en qualsevol ciutat europea, com per exemple la plaça Catalunya, les Rambles, en llocs que a mi em sembla increïble que hi hagi cotxes, hi hauria més espai pels patinets. I probablement també seria més fàcil la convivència entre els patinets, les bicicletes, el transport públic i els vianants. Perquè el problema, el que et causa un problema perquè t'ocupa moltíssim espai, és el cotxe, és el vehicle privat. És a dir, aquest espai, encara no acabo d'entendre, com un ajuntament com el que tenim, que en principi quan va arribar l'alcaldia era molt conscient d'aquest problema, porta dues legislatures sense ser contundent en la restricció del trànsit del vehicle privat al centre de la ciutat, tenint estudis que indiquen, per exemple, que la ciutat de Barcelona, les escoles que estan en aquests espais més cèntrics tenen problemes bastant importants en la salut dels menors que estan estudiant en aquestes escoles. Per tant, no és només un problema de mobilitat, és també un problema de salut. I, a més, arreglaria la convivència que estem esperant del patinet, de la bicicleta, del vianant i del transport públic.
Laura.
Sí, jo crec que si estem parlant de que és un element innovador i una part dels usuaris, per les dades que tenim, potser no coneixen o no respecten la normativa, no sabem si és perquè tenen la voluntat d'infringir-la o perquè directament no la coneixen, doncs segurament s'han de prendre mesures de caire informatiu a través de campanyes o
és que no sé vosaltres, jo tampoc sóc usuària del patinet, però si demà he d'agafar un patinet, realment no sé per on puc circular o per on no.
Clar, per exemple,
si he de portar el casc o no.
Els carrers de Gràcia que no poden posar un carril bici, perquè els carrers de Gràcia tenen un carril.
Sí.
Que si no fos per cotxe podria ser per patinets, però són per cotxe. Per tant, el patinet que ha d'anar per la vorera o per la calçada? A mi això se m'escapa.
Doncs segurament, si no, digues, Laura, acaba.
No, deia que segurament doncs, caldria més impuls en fer campanyes informatives perquè tots els usuaris, i de fet tots els vianants i totes les persones que circulem per les ciutats, tinguem informació sobre com funcionen i què poden fer. De totes maneres, insisteixo en la mateixa idea que plantejava al principi. Crec que aquests mitjans de transport que són nous i que no són el convencional, que és el cotxe, últimament, no, des de que van començar a representar en termes percentuals, no, un percentatge més gran a les ciutats, jo crec que és un debat recurrent posar el focus en les males pràctiques que cometen els usuaris, quan jo insisteixo en la idea de que el principal problema de mobilitat i de seguretat que tenim a les grans ciutats és el cotxe, per una qüestió numèrica, o sigui, hi ha més vehicles, pel que fa a la sinistralitat, hi ha més vehicles, hi ha més cotxes que no pas vehicles alternatius com el patinet i per tant...
I ocupa molt més espai.
Ocupa molt més espai, tenen un potencial...
Deixem el cotxe a banda. Aquests dies hem vist que, per exemple, bueno, aquests dies ja fa anys, no? El servei de Rodalies funciona com funciona. Els busos express que venen des de les diferents capitals de comarca o no arriben o arriben tard o la gent no... És a dir, si eliminem el cotxe, hi ha d'haver una xarxa de transport públic que funcioni correctament i que això ara mateix és evident que no hi és tampoc.
Per descomptat, i de fet és munició perquè molta gent pugui dir no tinc alternativa a l'hora de moure'm d'un lloc a l'altre, i sobretot nosaltres jo mateixa parteixo d'un privilegi que no té tothom, que és que visc a una ciutat com Barcelona. Hi ha molta gent que viu al territori que no té la capacitat de moure's amb prou celeritat i amb tota... Amb el temps que necessitaria per arribar a llocs com la feina, doncs d'una manera com prou còmoda i prou ràpida, i per tant, evidentment, tenim un problema amb això, que es diu falta d'inversions, i tenim un problema amb això que es diu falta de connectivitat a tot el territori. Per descomptat, això és un problema. Però jo crec que, igualment, això dona munició a que hi hagi gent que digui que sense el cotxe no pot arribar als llocs que ha d'arribar, i tenint en compte que el cotxe, com deia, no només a nivell de sinistralitat té un impacte molt gran, i això ho veiem any rere any amb les dades que recull el Servei Català de Trànsit, sinó que a més té un impacte directe amb el canvi climàtic i amb la contaminació, que producte del cotxe majoritàriament, no? Hi ha més de 1.000 morts prematures a la ciutat de Barcelona degut a la contaminació. Doncs jo crec que ens hauríem de fer un plantejament. Que el patinet sigui una alternativa, pot ser una de les alternatives. De fet, poden haver-hi debats que són interessants al voltant del patinet i que poden ser, per exemple, si és prou sostenible la forma, en el cas dels elèctrics, si és prou sostenible la forma en què es construeixen i es fabriquen les bateries. Això seria un debat pertinent. Però a l'hora de contraposar-lo, l'ús del patinet o l'ús del cotxe, crec que és molt intencional.
Àlex.
Jo crec que tot just comencem, no? És el que dèiem abans. Penso que és una qüestió també de gust, no? Tot just comencem ara a baixar les bicicletes als carrils bici, no? Ens estem acostumant, no?
És el que deia potser abans el Joan, no? Que ara la gent fa servir el patinet amb mentalitat encara de vianant, quan això fa uns anys potser passava més amb la bicicleta, no? De que la gent que agafava la bicicleta, com que és molt fàcil posar el peu a terra i caminar una mica i fer un gir...
No, i perquè doncs vam aprendre a anar amb bicicleta a les voreres. Els ciutadans de Barcelona no podíem aprendre les calçades anant amb bicicleta.
No n'hi havia. No. I més, també és una qüestió de model de ciutat més general, no? O sigui, l'extensió de les zones 30, ara ens sembla, no, en els cascs antics dels nuclis antics de Barcelona, amb carrils d'un sol carril de circulació, la zona 30 ens sembla el més raonable. Abans es podia circular, segons normativa, 50 per hora amb cotxe a banda i banda. Era molt perillós, no? Per exemple, l'extensió de la zona 30 a alguns carrers de l'Eixample, no estic parlant específicament de la Superilla, sinó alguns carrers de l'Eixample que no siguin vies principals, de manera generalitzada, de manera que bicicletes i cotxes puguin conviure en un mateix espai, no necessàriament amb carrils bici segregats. Jo sóc optimista en aquest sentit, no? Penso que el patinet és un element més cap a una mobilitat més fàcil, més còmoda, no? més sostenible, més sana, no? També.
Anna. Que el patinet és un fenomen de ciutats mitjanes i grans, també, vull dir, no podem parlar del patinet com una cosa universal a tot el país, vull dir, en municipis petits no es fa servir el patinet, es fa servir a vegades directament el cotxe per recórrer 100 metres, això passa a molts pobles, però aquesta és una altra cosa, aquest és un altre tema. Jo sóc partidària que cal sumar diverses alternatives, però per mi la informació i sensibilització juntament amb moltes és una de les que jo hi apostaria, que si per parlar i regular aquesta interrelació que jo deia, cotxe vianant, patinet, què pots fer i què no pots fer dalt d'un patinet? La meva ciutat, l'Hospitalet, van fer una campanya dient no pots anar dos en un patinet, perquè s'havia convertit en un problema gravíssim. No
per
pots anar
a portar
dos en
els nens
patinet,
a l'escola, no? Amb els pares portaven a davant el patinet.
No es pot i seràs multat si t'agafem. Aquesta és una. I l'altra, clar, això només pot passar a Barcelona, no? Que és els cotxes, que hem de tenir en compte els cotxes en espais pintats en vermell en els encreuaments, que són preferents per patinets, i això, els que conduïm a vegades ocasionalment en cotxe per Barcelona, no ho sabem. I et pots trobar tirant-te sobre un patinet. Per tant, informar bé el casc... Que
i senyalitzar en aquest cas. Bé.
Senyalitzar millor el casc, l'assegurança. Quanta gent que té patinet sap que ha de tenir assegurança? Per tant, sí que s'ha d'informar, i la multa, ho sento, la coerció és lamentable, però necessitem coerció a vegades perquè ens entrin les coses.
El tema del carnet, no sé si creieu que seria útil també. Amb el tema de la bicicleta s'ha parlat moltes vegades, de que hi hagués d'haver un carnet. En el cas del patinet, que és un vehicle que al final funciona doncs, amb un motor, tot i que arribi doncs, a una velocitat determinada, creieu que seria útil?
Sí, sí. Bueno,
i sobretot...
No sé si el truques, no?
Els que no estan trucats, però no sé si creieu que també seria útil potser per aprendre doncs, tota aquesta normativa o aquestes noves normes de mobilitat que hi ha d'haver, que fos un carnet senzill, que t'haguessis de treure i que haguessis d'anar doncs, a unes classes o poguessis fer un curs online que t'acredités conforme pots conduir un patinet.
Jo penso que és absolut, bueno, em semblaria necessari, no sé, algun tipus de miniclasse. Jo és que recordo, jo vaig començar fa molts anys a circular amb ciclomotor per Barcelona i les normes de circulació, les senyals, les vaig anar aprenent sobre la marxa.
Ja. Perquè la, que li passa a molts conductors que es treuen el carnet.
Però en el moment de comprar un patinet, que l'Ajuntament d'aquell lloc on hi ha la botiga del patinet pugui posar-se d'acord amb la botiga i deixar uns fullets amb la informació, les normes i tal, això seria una opció que seria interessant. De dir, tu has d'aprendre, clar, què has de fer? De dir, ara fes un curset, és que acabarem fent cursets per tot també, no? Clar, i
no, no, és que aleshores jo plantejo, per ser vianant també has de seguir una normativa, no? I l'acabes aprenent perquè fas de vianant i aleshores dius, mira, hi ha un semàfor, això, si està vermell no passo, si està verd puc passar. Malgrat que no tots els vianants ho respectin tampoc, no, però vull dir que és veritat que jo no normativitzaria tant, perquè em sembla que el patinet intuïtivament pot aprendre amb dues sessions per Barcelona, no, quina és la normativa.
Abans ho heu apuntat, però és important, o sigui, hi ha patinets d'aquests inclús que són bastant robustos, que són un artefacte important, com també hi ha bicicletes elèctriques que agafen unes velocitats, es veu molt amb els repartidors de menjar a domicili, unes velocitats molt importants, no?
Laura, tu tampoc ho veus clar, això de la proposta d'un carnet.
És que no tinc clar si seria la millor manera per aconseguir que totes les persones tinguessin tota la informació al voltant de l'ús, de la millor manera de fer funcionar el patinet. No sé si aquesta seria la millor manera. Jo crec que sent que és, com dèiem al principi, un element molt novedor de la mobilitat que ara estem veient, crec que el més necessari és, o em sembla el més útil d'entrada, és campanyes informatives perquè tothom sàpiga o perquè tothom conegui tota la normativa, perquè potser fins i tot hi ha gent que l'està utilitzant sense saber que és necessari que tingui aquest coneixement per poder-lo fer servir d'una forma segura per tothom, no? Doncs segurament el primer és campanyes informatives. Si això exigeix també un carnet o tota la qüestió sancionadora, jo això tinc molts més dubtes. Penso que el més elemental és la informació.
El que està clar i em sembla que tots coincidirem és que serà un tema que segur que se'n parlarà properament, perquè com veiem amb aquest estudi del RAC, però sense aquest estudi del RAC també, no? Doncs ja fa temps que anem veient que realment més que un problema és una qüestió que s'ha d'abordar d'alguna manera, perquè és una realitat que es viu sobretot a les ciutats com Barcelona, però també en altres ciutats més mitjanes o en altres capitals de comarca, on també l'ús del patinet s'ha estès moltíssim en molt poc temps, i evidentment serà una qüestió que també s'haurà d'abordar en els propers anys. En fi, avui també volia parlar d'una altra qüestió. Avui la cosa va d'estudis, perquè la Creu Roja també ha presentat un altre estudi sobre la soledat. Diu que 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat, però sobretot el que ens ha sorprès d'aquest estudi és que afecta moltíssimes persones joves. És un dels temes que volem parlar també avui en aquesta tertúlia d'aquest dimarts 20 de setembre. Fem una petita pausa i ara de seguida l'abordem.
RAC 1.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
RAC1. RAC1.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Falten 10 minuts per les 10 de la nit. Seguim aquí amb la tertúlia del No ho sé. Com dèiem, volíem parlar també d'aquest altre estudi de la Creu Roja que explica que 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja diuen sentir-se soles. Són sobretot joves d'entre 18 i 29 anys i molts, a més, tenen també dificultats econòmiques o estan en risc d'exclusió social. És el primer informe que fa l'Observatori sobre la soledat no volguda que ha fet aquesta entitat. No sé si és una dada que us sorprengui, que els joves siguin les persones que davant la Creu Roja doncs hagin admès que se senten més soles, perquè normalment sempre havíem posat el focus o pensàvem que el col·lectiu de persones que sentien més soles eren el de la gent gran, però en canvi aquest estudi diu que hi ha moltíssimes persones joves que també se senten soles. No sé com ho veieu, si us preocupa doncs que aquesta situació, no? que la gent jove cada vegada afirmi sentir-se més sola.
No he pogut llegir l'informe. Allà l'informe hauria de poder donar més detalls d'exactament si es tracta d'una soledat física, si es tracta d'una soledat emocional, si es tracta de totes dues, si es tracta d'incomprensió o perquè les seves famílies estan tot el dia fora de casa treballant i estan... És que no sé a què es pot referir.
Sí, moltes, en aquestes dades es diu que sentir-se sol en aquests casos no vol dir viure sol o estar sol en el dia a dia, mm-hmm. sinó la manca de relacions i de xarxa, i d'altra banda també s'apunta una dada curiosa, que és que moltes d'aquestes persones fan un ús molt elevat de les relacions virtuals, però en canvi asseguren que igualment se senten soles.
Sí, és que aquí hi ha diversos fenòmens. És un tema que més o menys conec per el sector professional en el que treballo. Creu Roja està dins de FEDAIA. FEDAIA és la Federació d'Entitats en Defensa de la Infància i l'Adolescència, i aquest estudi té molt a veure amb coses que s'han detectat en aquesta federació, i té molt a veure també amb problemàtiques socials, perquè la gent que atén la Creu Roja és perquè està en situacions de risc d'exclusió social, vulnerabilitats diverses.
Sí, moltes de les persones també que han participat en aquest estudi que diuen sentir-se soles són també de col·lectius, com deies, més vulnerables, per exemple, migrants, persones que tenen alguna Exacte. Malaltia o alguna discapacitat, persones que estan a l'atur, mares monoparentals, vull dir que també això. Són altres factors que s'afegeixen.
És que la Creu Roja és una entitat que fonamentalment fa aquesta atenció, no? Aquestes persones que tenen doncs, complexitats diverses, com moltes de les entitats que treballen sobre el territori en problemàtiques socials. I aquí hi ha un problema que és exactament el que tu deies, és la xarxa. I és un problema que també té a veure amb el que comentaves de la connectivitat a internet. La connectivitat a internet fa relacions molt febles. En realitat no fa relacions, fa aparences de relacions. I estem parlant d'unes persones que se senten altament aïllades per la complexitat social en la que estan envoltats, en la que estan immersos, que el que els hi falta és vida comunitària. Una cosa que, a més, serà creixent perquè cada cop anem més cap a un model individualista, que també potencia la consulta de les xarxes socials i el model de negoci de les xarxes socials. I, per tant, ens trobarem a joves, per exemple, es parla molt dels immigrants, que en realitat tenen aquestes relacions molt febles a través de la connectivitat, però en realitat no tenen una vida comunitària rica i plena en què puguin trobar els suports per poder solucionar els seus problemes. I aquesta soledat, en realitat, és una falta d'expectatives en la solució als problemes que tenen quotidians. Problemes quotidians que, atenció, ho dic perquè potser no som conscients que a Catalunya, per exemple, aquells que diuen que s'han de baixar impostos, hi ha persones que tenen problemes per menjar. Hi ha moltes persones que tenen problemes per menjar. En aquests moments a Catalunya hi ha 1,5 milió de persones que estan en risc d'exclusió i que han de ser atesos per entitats socials per poder menjar. Estem parlant de menjar, una cosa tan bàsica com menjar. Ja no diem dutxar-se, tenir expectatives laborals, etcètera, etcètera. Per tant, en realitat no és només una soledat, com tu comentaves, Anna, física. És una soledat de no tenir una xarxa que et pugui donar els elements vitals, els elements per sobreviure, els elements per poder trobar un element d'emancipació més enllà de l'ajuda continuada, etcètera, etcètera. Uh-huh. I crec que va per aquí, perquè les entitats socials, que és un sector que conec bé perquè hi treballo, tenen exactament aquest problema. S'estan trobant que això és creixent, també pel model de negoci i pel model econòmic i social cada cop més individualista.
Laura.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el que plantegeu. Jo crec que els joves han estat sempre un col·lectiu o històricament ha estat un col·lectiu que havia estat bastant invisibilitzat o bastant desatès, i crec que arran de la pandèmia exploten un seguit de circumstàncies que fa que posem el focus sobre els joves, bàsicament perquè hi ha factors que els atreveixen de forma particular, com és la qüestió de la salut mental, o ara ho estem veient amb el tema de la soledat, no? Crec que la Covid, probablement, la Covid-19 va ser també un factor que pot haver propulsat també, en certa forma, l'aïllament. Perquè...
En parla, també, aquest estudi de l'impacte que ha tingut la pandèmia, que en moltes d'aquestes situacions s'han agreujat, és a dir, persones que ja tenien una xarxa
feble,
molt reduïda, el fet doncs, aquest aïllament durant la pandèmia ha fet que acabin de perdre Clar. Aquestes poques relacions que havien aconseguit tenir.
Clar, sí, jo crec que això, el que va fer la pandèmia va ser procurar una major connectivitat telemàtica, que de fet, si no ho recordo malament, crec que en l'estudi deia que això per algunes persones fins i tot havia estat un element com tranquil·litzador perquè podien seguir mantenint vincles socials. El problema és que aquests vincles només es mantenen a la xarxa, no? Perquè en la pandèmia doncs molts també va generar un major aïllament físic o un trencament de les relacions socials, no? I comunitàries. I jo penso que a nivell social i a nivell polític això hauria de comportar o hauria de portar una reflexió, que és que si realment estem construint espais i societats que estiguin enfocats cap als joves, és a dir, si realment estem atenent les seves necessitats, si estem fent espais segurs i còmodes per ells, perquè si no és així, o potser el fet de que no sigui així és el que està causant que existeixi aquest major aïllament, no? I que se sentin sols i soles. Mm-hmm. Llavors jo crec que hauria de portar una reflexió, un canvi, en cert enfocament de mesures polítiques, això.
A mi em sembla molt interessant el que estava apuntant, sobretot la relació que està entre tecnologia i com ens relacionem, no? Facebooks, Twitter, noves formes de relacionar-se, ens porten això a unes relacions més superficials, més no? Jo, gent que dius amics de Twitter o amics de Facebook, no? Ostres, pots quedar amb aquestes persones, pots fer-los una trucada.
A veure, generalitzar-ho inclús... també és perillós, sí, no, perquè sí, és veritat que moltíssima gent potser ha aconseguit fer relacions més sòlides a través de les xarxes.
Sí, sí, sí,
eh?
Les xarxes et pot portar una relació més sòlida, evidentment. Però ho muntava sobretot tu, Joan, no? La tendència sobretot és cap a un major individualisme, i en contrast amb una hiperconnectivitat
d'entrada perquè el model de negoci no és cooperatiu, és a dir, no busca la vida comunitària, és l'economia de l'atenció.
Ens porten això, ens porten això, i de manera ens condueixen de manera inevitable cap a això, no? És preocupant, és realment fa pensar, no?
Anna.
No, que continuo insistint des del desconeixement de l'informe. Quan ets menor d'edat, però tens fins a 9, 10, 11 anys, que no et pots quedar sol a casa gaires hores, la família fa mans i mànegues perquè sempre estiguis acompanyat, per estar amb els nanos. A mesura que es van fent més autònoms i més grans, ja no et sap tant de greu de deixar-los sols, per raons laborals, normalment. I crec que això agreuja aquesta sensació, evidentment, de soledat, perquè dius, clar, els meus pares poden estar fora treballant tot el sant dia i els veig només a l'hora de sopar, per exemple, no? Mm. I això és un dels problemes d'aquesta societat en què, evidentment, o portes dos sous a casa o no te'n surts, en molts casos, amb sous molt baixos. És un peix que es mossega la cua, també depèn de la situació sociocultural i socioeconòmica de les famílies d'aquests infants, de l'origen d'aquests infants. Jo crec que tot és complicat, però aquesta reflexió sobre, ja no cola, almenys a mi, i sóc mare de nano de 10 anys, això de la qualitat del temps i la quantitat del temps, ho sento, també és qüestió de quantitat, tu. I sóc algú que em sap greu de no passar prou hores amb el meu fill. Per tant, també hi hauria d'haver una reflexió des d'aquest punt de vista, perquè les necessitats afectives d'una persona, d'un fill de 18 anys, també són de relació parental i també amb els amics, evidentment.
No, i només un apunt, un estudi que es va fer de l'ús de les màquines i de les pantalles demostrava que és una societat que abans feia molta vida comunitària al carrer, que permetia crear una xarxa de persones afins de la teva edat, amb els mateixos problemes, que ara no passa. I l'ús de les pantalles sol ser monogràfic. És a dir, quan tu estàs jugant a un joc de futbol a través de la pantalla, et passes hores i hores i hores, difícilment plantejaràs problemes que et capfiquen sobre la teva vida sexual o sobre la teva vida sentimental.
Però
o sobre
estem
la teva
creant
vida
aquests espais? Perquè jo crec que també la mirada hauria de ser, la mirada hauria de ser política, no? S'està creant aquests espais de comunitat o espais d'acompanyament o espais de socialització pels joves, perquè, i a més hi ha un altre... Hi ha un
el
altre...
carrer ha deixat de ser un espai de socialització.
Exacte, i hi ha un altre element que és que intersecciona la soledat amb el risc de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió social, de manera que també hi ha altres necessitats cobertes de les persones que senten o que se senten més soles, que tampoc no les estem cobrint, no?
Totalment, l'estudi també apunta que la soledat també va lligada al nivell d'ingressos de les persones, per tant, són qüestions que van evidentment molt relacionades. En fi, ho hem de deixar aquí, gràcies Laura Aznar, Àlex Govern, Anna Simó, Joan Julivert, per participar a la tertúlia d'avui del 9C, és una qüestió que segurament podrem abordar també en altres ocasions. Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
Són les 10 de la nit. Utilitzem la informació a aquesta hora. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Abans d'anar a dormir, heu de saber que
Rússia refreda la possibilitat que Vladimir Putin comparegui aquesta nit per parlar sobre la guerra d'Ucraïna. És una intervenció molt esperada que fa hores que estava convocada i que s'ha anat ajornant. Diversos mitjans ja apunten que finalment compareixerà demà i que pot anunciar un punt d'inflexió a la guerra d'Ucraïna. De moment, avui hem sabut que els territoris prorussos ocupats faran un referèndum. Són Donetsk i Lugansk que votaran l'annexió a Rússia aquest mateix divendres. Volen fer-ho abans que Ucraïna acabi reconquerint el seu territori amb la contraofensiva actual. Per la seva part, el Kremlin ja s'ha mostrat favorable perquè consideren que donaria més garanties a Moscou per defensar aquests territoris. A banda, avui el Parlament rus ha aprovat un text que contempla per primera vegada l'estat de guerra per forçar els seus soldats a combatre el front.
L'anunci d'Andalusia, d'altra banda, d'eliminar l'impost de patrimoni provoca una guerra fiscal entre autonomies.
Catalunya ja ha deixat clar que no pensa tocar-lo, però territoris com Madrid s'ha sumat a Andalusia i reivindica la baixa d'impostos. La Generalitat critica que el president andalús, Juanma Moreno, hagi fet una crida directa als empresaris catalans. Pere Aragonès diu que no se sortiran amb la seva.
I per molt dàmping fiscal que algú intenti fer, el que no es pot fer i el que no aconseguiran és competir amb un teixit econòmic com el català, potent, trebat des de fa molts segles, un teixit absolutament internacionalitzat, i precisament perquè a Catalunya genera riquesa, el govern mantindrem un esquema fiscal que permet repartir-ne una part.
De la seva banda, el govern espanyol descarta recentralitzar impostos per evitar la batalla autonòmica, una proposta que havia fet el ministre Escrivà a primera hora del matí, però que després la Moncloa l'ha rectificat.
I n'hem parlat a la tertúlia d'avui. L'Ajuntament de Barcelona diu que continuarà ampliant els carrils bici per millorar la circulació dels patinets.
Això després de l'estudi del RAC, en què la majoria d'usuaris de patinets reconeixen anar més ràpid del que toca o circular per les voreres, tot i estar prohibit. L'informe demana més control sobre els patinets i també millores en les infraestructures. En aquest sentit, el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, ha defensat el 9C de RAC1, la xarxa de carrils bici que té la ciutat.
Estem fent créixer la xarxa de carrils bici, i quan fem créixer la xarxa de carrils bici, això és una millora, evidentment, pels usuaris de la bicicleta, tots els usuaris de patinets i tota la resta d'usuaris, principalment els vianants, doncs també se'n beneficien.
Ha posat d'exemple els carrils bici que s'han fet al carrer Aragó, Roger de Llúria, Pau Claris o al carrer València, i diu que ara s'estan executant en altres punts de la ciutat de Barcelona, com diversos trams a la Diagonal, la Gran Via o Via Augusta.
Un jutge deixa en llibertat un professor dels Maristes de Sabadell detingut per agressions sexuals a una jove de només 13 anys.
Segons avança el diari Ara, l'home el van detenir dilluns a la nit després que a principis d'estiu la jove decidís denunciar, gairebé 15 anys després dels fets. Tot i això, ahir, després de la declaració davant del jutge, el van deixar en llibertat sense càrrecs. Tot va començar quan la víctima feia primer d'ESO i l'home tenia 40 anys. L'institut ha emès un comunicat condemnant els fets i ha apartat automàticament el professor.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui al Tu Diràs?
Doncs mira, un gran protagonista per començar el Tu Diràs.
A veure.
Pedri, migcampista del Barça, des de la concentració de la selecció espanyola a Madrid, a Las Rozas. Escoltarem aquesta conversa que hem mantingut amb el migcampista canari aquest migdia. Després, tertúlia amb Danae Boronat, Marc Guillén i Edu Polo. Estarem molt pendents de les semifinals de la Lliga Catalana de Bàsquet amb el Marc Mundet des de Tarragona, i també explicarem l'última hora dels crits racistes dels seguidors de l'Atlètic de Madrid contra Vinícius. El cas ha arribat fins al Congrés dels Diputats i l'Atlético avui, per fi, dos dies després, n'ha fet un comunicat condemnant aquests crits.
Doncs ho seguirem de prop d'aquí a menys de mitja hora, el Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser. Gràcies, Aleix, fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Com es presenta aquest dimecres?
Doncs mira, una mica inestable, tot i que no tot Catalunya, això arribarà d'aquí uns dies, les pluges més abundants, més generals. Demà a la tarda, però, tarda vespre, alguns ruixats entre el Ripollès, el nord d'Osona, nord del Berguedà, això per un cantó, però també al llarg de la tarda i al vespre, entorn de les muntanyes de Prades. De fet, quan aquestes precipitacions, xàfecs, algunes tronades de la tarda vagin desapareixent, tarda-vespre, doncs cap al final del dia les pluges poden agafar més protagonisme al camp de Tarragona. I compte que estem en aquella època de l'any amb el mar calent i alguns xàfecs poden ser forts, algun aiguat fins i tot demà al final del dia al litoral tarragoní, tant Costa Daurada com més cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, sembla que més endins no hi entraran les precipitacions, més endins de les comarques de Tarragona, ens entenem, amb temperatures semblants a les d'avui, abrigadets sobretot a l'interior i en zones de la costa del nord de Catalunya, al migdia de 24-28 graus, doncs ambient prou confortable, ni fred ni calor.
Doncs estarem pendents a partir de demà. Gràcies, Abel, que vagi bé.
Que vagi bé, bona nit.
Ara passen 5 minuts de les 10 de la nit i ja tenim aquí la Laura Grau. Què tal, Laura? Bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta setmana estàs més contenta, eh?
Ah, sí? Tu creus que sí?
Sí, estàs més contenta, que jo t'he vist a les xarxes amb la teva nova mascota.
Ara! No sabia per què ho deies.
T'he vist riallera, contenta.
Ai, què? Sí, és que necessitava passar aquest dol, jo. Sí, sí, ara, bueno, vaig haver de tornar un gatet que vaig trobar als seus propietaris, que està molt bé per ell, però molt malament per mi, i llavors n'he adoptat un altre.
Ja en tens un, eh? Com sí. Es diu? Ja té nom?
No té nom, l'estem buscant. Estem buscant. Jo crec que tots els programes de RAC1 ja tenen alguna bústia oberta per consultar.
Però
diguem,
quan es tanca la bústia aquesta del nom del gat.
És que soc molt indecisa, a mi m'han d'obligar a fer les coses, si no, no em decideixo.
No tens data de límit, per tant, perquè si no et decideixes podem aquí allargar...
No, crec que aquesta setmana
si
és el límit.
No anava a dir, a veure si no, perquè... per Nadal encara aquest gat no tindrà nom.
No, ja me l'estimo, llavors ara ja mereix tenir un nom, pobre.
Però com el crides ara? Què li dius?
Jo sempre dic gatet, vine, maco, no sé què, llavors ja em fa cas.
En fi, d'aquí a pocs minuts la Laura Grau amb el seu treball de grau aquí al 9C de RAC1. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Aquesta nova temporada connecta't amb la música, connecta amb el Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres, música de cambra amb els millors solistes, veus imprescindibles de la lírica, òpera en concert, cant coral, músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Comas, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Fió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Gestel, Frit Ràbit, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
9C, amb Anna Ballonés.
Passen 8 minuts a les 10 de la nit. Com dèiem, ja tenim aquí a l'estudi la Laura Grau. Laura, bona nit de nou.
Bona nit.
Amb aquest treball de grau, un espai on cada setmana repassem algunes tendències de les xarxes i aprofitem, no? És una mica l'excusa, aprofitem per parlar d'alguns d'aquests temes que s'amaguen al darrere, que ara pensava precisament que parlàvem de la soledat i dels joves, i que molts joves, tot i fer un ús de les xarxes socials, doncs igualment se senten sols. Potser la soledat seria un dels temes que també encaixarien amb aquesta secció.
Doncs sí, perquè avui vull tractar d'un tema una mica seriós, una mica profund.
Ai, sí?
Una mica fosc, però crec que toca també, que hem de trencar aquesta etiqueta de que les xarxes socials només estem allà per riure, per ensenyar com estem molt contents i tenim molts amics i estem molt enamorats, però crec que a vegades també a través de les xarxes socials són un reflex de la nostra vida i de la nostra realitat, i també ens toca ensenyar coses que no ens fan tanta il·lusió, com per exemple la mort, el dol i el fet de que marxi algun ésser estimat de la teva vida, aprofitant que aquesta setmana hem tingut tot el tema de... Perdó, ja no ho repetiré més. Disculpes.
Però aquesta setmana, o sigui, divendres tanquem el capítol ja de la reina.
Aturem-ho ja. Però aprofitant
que no faci un any, no en tornem a parlar.
Exacte. Però mira, m'he agafat això per poder portar-vos aquest tema sobre el dol i la mort, que és un dels temes que a mi m'inquieta bastant, com el transmetem a través de les xarxes socials.
A veure, m'interessa aquest tema perquè, com deies, és un tema que ja de per si és tabú i que sembla també que a vegades a les xarxes socials dius no, però si les xarxes socials estem per posar les coses maques, les coses divertides, ara hem de parlar de la mort i això.
Doncs mira, precisament m'he informat una mica perquè és una cosa que he anat veient aquests últims anys i que m'ha sorprès molt, perquè crec que cada cop hi ha més gent que expressa el dol a través de les xarxes socials, és a dir, que comuniquem a través de les xarxes doncs, que s'ha mort el nostre avi, la nostra àvia o algú més jove, vull dir que a vegades doncs, és un espai per nosaltres mateixos per dir, mira, doncs vull compartir això, em sento d'aquesta manera, estic trist, però al final doncs, no m'agrada només el que dèiem ara, expressar les coses bones i felices, sinó que també m'agradaria compartir-vos això. Llavors...
Però és que és com una manera com el que es fa al tanatori, no? Que al final si ho penses fredament...
Sí.
És estar allà vetllant una persona, però realment no es fa la vetlla com es feia antigament, sinó que el que esperes és rebre la gent i poder tenir aquesta interacció, no? I que et diguin, ostres, doncs jo coneixia aquesta persona, o jo estic al teu costat. Al final, les xarxes socials una mica fan aquest paper també, no? En
doncs sí, mira, no m'ho havia plantejat així, però al final és més còmode, no? Això que potser haver d'anar al tanatori el dia que toca, el lloc que toca, amb tota la incomoditat que genera a vegades estar allà amb gent que no coneixes o que no saps ben bé què dir, i al final, doncs mira, un missatge de xarxes socials a vegades és beneficiós. Jo, és el que et deia, he llegit sobre aquest tema i algunes expertes diuen que compartir aquest dol és millor que no fer-ho, perquè és el que dèiem abans, ajuda a trencar aquest tabú que potser en persona el tenim una mica més accentuat perquè no ens atrevim doncs, a dirigir-nos directament a la persona per donar el condol i diem, ostres, doncs a través de les xarxes és una eina que tenim per poder expressar doncs, això, aquest acompanyament, que les persones se sentin menys soles i que també hi hagi com un reconeixement i un homenatge a la persona que ha traspassat perquè bueno, doncs, tenim un espai allà on reconèixer doncs, la nostra estima cap a aquesta figura. Llavors, no sé...
Hi ha persones que ho poden veure com frívol, no? Potser de dir, ai, per què ara publica això a les xarxes o vol que li diguem no sé què, però realment... sí que té una certa utilitat. Al final és que expressem que ens sentim d'aquesta manera i dona una mica igual com o no ho expressem, no?
Sí, 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 jo crec que no som ningú per jutjar tampoc la manera de passar el dol dels altres. Tot i així té coses polèmiques o una mica més enganxoses que les anirem comentant avui durant la secció, però és veritat que jo sí que estic molt d'acord amb aquest sentiment d'acompanyament, no? Volia explicar això, l'experiència personal també, quan es va morir el meu avi, simplement vaig posar una foto d'ell amb un text que ja s'interpretava, doncs, que el meu avi havia mort, però em va servir, potser no tant per aquest acompanyament que dèiem, de que em donessin el condol, perquè també deien aquestes expertes que quan tens unes expectatives molt exagerades del suport que rebràs, també és perjudicial, no? És contraproduent de dir, vale, estàs buscant l'atenció a partir d'una cosa que és virtual i potser quan el que necessites és un acompanyament físic, no? Però el meu cas era més com d'avisar a tot el meu entorn de dir, mireu, m'ha passat això, estic una mica tubeta, necessito que aquests dies em deixeu una mica
que
més d'espai.
Que sapigueu que si em noteu una mica estranya o
sí,
això,
sí, sí.
És per això, no?
Per mi va servir per això, com a moda d'advertència, d'avís, de dir, mireu, doneu-me una mica més de marge, no m'apreteu gaire aquests dies perquè m'ha passat això, i crec que és una cosa bona, no? Estalviar-te el dir-ho directament, que a vegades no sabem com fer-ho, i anunciar-ho a partir de les xarxes socials. Ara bé, això no sempre ha estat així. Internet és relativament jove, i llavors volia portar-vos avui com ha evolucionat aquest tema des de fa uns quants anys. No sé si recordes tu, Anna...
Clar, anava a dir, tot això de les xarxes sí. Ens ha agafat una mica, no?, que la vida ja anava quan van arribar les xarxes i, per tant, ens hem hagut d'adaptar o adaptar les circumstàncies personals, tot el que ens va passant, també, a les xarxes, no?
Sí, no sé si et vas trobar tu en algun moment a mi em va passar en Facebook la primera vegada que se't va morir algú del teu entorn i que recordes què va passar a Facebook en aquest sentit. Bueno, a mi em va passar molt, desgraciadament amb gent molt jove, perquè jo quan tenia Facebook, evidentment, doncs era bastant jove, sí. Anava a batxillerat, i això, doncs vaig tenir la mala sort de que es va morir una companya de classe, i recordo com molt impactant el moment en què vaig veure que tothom escrivia en el mur de Facebook doncs els seus records,
d'aquella persona, no?
El seu condol i tal, i pensava, ai, jo tinc ganes d'accedir a aquest espai com d'intimitat, perquè ho trobava molt violent, era com, ai, ara estic podent llegir dedicatòries ja no només de gent que conec, sinó de gent que no conec, cap a aquesta persona que ja no hi és.
Però mira, al final, ara també em fa pensar en la part aquesta física que dèiem abans del tanatori. Normalment al tanatori també deixen un llibre de dedicatòries o de que tu pots deixar les teves condolences, no? I tu pots llegir els comentaris de tothom, vull dir que al final és portar realment a la xarxa, és una cosa que passa a la vida física, no?
Ja hi era, sí, sí, i a vegades és això, que depèn com et pots sentir més acompanyat per un desconegut, bueno, un desconegut no, però vull dir, una persona que t'escriu per les xarxes socials, que no pas algú que ha vingut al tanatori, doncs allò, per fer una mica el paper, perquè és algú de la família que se sent obligat a venir i que a vegades doncs tampoc és del tot sincer, no?, aquest condol. Llavors, també un tema que m'inquietava molt és què passa amb els perfils de les xarxes socials quan una persona mor, no?
Això és tot un tema, eh? Hi ha hagut molta discussió, també, de dir fins a quin punt hi ha el dret de poder-ho esborrar, no poder-ho esborrar...
Clar, la teoria diu, que jo he investigat, que és que tu poses un número de contacte d'algun familiar o persona propera al teu perfil de xarxes socials quan te'l configures, i llavors, si en algun moment això s'ha de notificar que tu ja no hi ets, aquesta persona és la que té la responsabilitat de decidir què passa amb el teu perfil, si es queda com a perfil commemoratiu, que això és una cosa que ha evolucionat amb els anys. Per exemple, el que explicava abans, al principi de Facebook no hi era, tu no podies saber de cap manera si aquella persona era viva o era morta, però ara hi ha les pròpies xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, et notifiquen al costat del perfil de la persona que allò és un compte memorial, commemoratiu, i llavors ja entens que allò és un espai de record, i per exemple no et surten els anuncis, no et surten les notificacions, no et surten els suggeriments, cosa que s'agraeix, perquè també és una mica desagradable, no?
No, i a més que si el vols tancar, mira, jo m'hi vaig trobar fa uns anys, es va morir un familiar, jo sabia doncs l'accés a aquell compte i això, i llavors vaig haver d'entrar a tancar-li el compte, i no és tan fàcil tampoc,
no, això t'anava a dir.
Perquè trobar com tancar el compte és molt complicat, vull dir que hi vaig haver de dedicar una bona estona, perquè no volia que passés això precisament, no? Que cada aniversari o cada any hi hagués gent que encara... És a dir, en un punt inicial, com el llibre de condolences o de dedicatòries, sí que creia que potser per la família o per una certa part de la família tenia un sentit, perquè podia llegir els missatges que arribaven de gent que potser se n'havia assabentat més tard, o gent amb qui no hi tens contacte i de cop ho veuen al Facebook i poden escriure un comentari, però després potser és això que dius, no? Passar un any, any passadors, no vull ja llegir els comentaris que pot posar la gent, o que la gent vegi les fotografies o tot el que
ja
tenia
no
penjat aquella persona.
Però llavors entenc que ets tu, bueno, en aquest cas eres tu, o la persona familiar, la que decideix tancar el compte, però és el que deies, que ara ja no només hem de pensar en tots els preparatius d'un enterrament amb tot el que comporta, que això ja seria un altre tema sencer, perquè déu-n'hi-do, sinó que a més de pensar com amb la seva petjada digital d'intentar esborrar qualsevol cosa que tingui a veure amb aquesta persona que no vulguis que estigui pública, i em sembla un tema bastant curiós, la veritat. En tot cas, doncs això, jo crec que seguirà evolucionant, que això segurament es farà més àgil durant els anys, però és un tema que de moment encara ens està donant alguns obstacles. Però bé, crec que una bona manera d'analitzar tot aquest tema també és observar què passa quan es moren els famosos o els personatges públics, com ha passat aquesta setmana.
Home, tenim l'exemple, evidentment, més recent de la reina Elisabet II, però n'hi ha molts altres. Què vols dir exactament? Amb quin exemple ens donen aquestes personalitats més conegudes
doncs,
quan es moren?
Volia fixar-me sobretot en el fenomen que es genera quan es mor un ídol de masses, no? Per exemple, un Michael Jackson, una Lady Di, una Amy Winehouse, que de cop i volta doncs veus que hi ha moltíssima gent que aquestes persones evidentment no coneixien personalment perquè són fans i perquè
però es volen expressar, no?
Exacte, i tenen la necessitat d'anar allà i escriure el seu missatge molt llarg de condolences o de compartir coses que havien publicat o de fer com molt aquest dol a través de les xarxes socials, que d'una banda té la part d'anàlisi una mica cínica, que jo he de confessar que sóc així, de dir, pareu de fer-vos els fans, que tampoc els coneixeu personalment, vull dir, jolín, ni que se t'hagués mort el germà, aquí plorant per Lady Di al cap de no sé quants anys feia que es va morir. Vull dir que d'una banda sí que tinc aquesta part de crítica, de dir,
25,
va, nois...
25, crec, eh?
Sí,
que no ha fet.
Que hi hagi gent del meu voltant que encara està plorant Lady Di, que dius, tampoc la coneixies, doncs em sembla una mica estrany. Ara bé, es veu, he llegit, que sí que serveixen d'alguna cosa els condols dels desconeguts per la família d'aquells personatges. Mm. Evidentment no crec que arribin mai a notar que tu, Anna Ballonesta, has escrit un missatge a Michael Jackson, però sí que es veu que en aquests casos de personatges públics ajuda a veure doncs, que tota la comunitat està volcada en la causa i que el trobaran molt a faltar i que el seu llegat doncs, queda, no?, per la història. Ara bé, també hi ha un altre tema relacionat amb això dels personatges públics que... tinc una mica més de dilemes, que és quan és un personatge que ha fet mal a la seva vida, diguem-ne. Doncs jo què sé, diu Armando Maradona, o fa poc aquí a Catalunya, doncs Joan Uller, aquell professor de l'Institut del Teatre, que se sap que té acusacions d'assetjament, no?, a alumnes seves. Llavors és com si, possiblement, doncs, sàpiga greu a nivell de comunitat de persones que l'havien seguit, però d'altra banda, fins a quin punt hem d'idolatrar aquestes persones un cop s'han mort quan sabem que vam fer coses força reprovables.
Clar, però aquí cadascú suposo que pot expressar una mica el que li sembli. Dius, en el cas que aquestes persones, per exemple, tinguessin les seves xarxes obertes o tinguessin un compte oficial de la família o el que fos, que la gent hi anés penjant coses allà.
Sí, no sé, a mi m'inquieta una mica això, quan traspassen aquestes persones, veure que gent del meu entorn doncs, hi dona suport o no, al contrari, també aprofiten la mort, que tampoc em sembla bé, com per recriminar tot el que han fet, que dius, home, potser en vida tenia un sentit, ara que ja no hi són, no sé per què hem de fer la crítica, perquè evidentment serveix com a exemple de coses que no s'han de fer, però ja no hi serà qui per vendre-ho.
Clar, però al final qui ho decideix, qui és mereixedor, no?, de rebre aquests comentaris i qui no, perquè al final és el que dèiem, no?, això pot servir a la família i al final moltes vegades la família no té culpa de les actuacions que hagi fet aquell familiar.
Sí,
no?
Sí, merda pels vius que es diu, no?, sovint. Sí. Però bueno, jo també vull centrar-me en una mica la part positiva de tota aquesta evolució que ha tingut el tractament de la mort a les xarxes socials, perquè penso que, per exemple, en el cas de la vulneració de drets humans, no?, per exemple, el drama humanitari dels refugiats, recordo molt, em va impactar moltíssim aquella foto d'aquell nen que fugia de la guerra de Síria, que es va ofegar al mar, pobre, i que realment a mi em va impactar molt i em va ajudar a generar un interès per llegir més sobre aquell conflicte i per informar-me i saber si d'alguna manera podia ajudar, que sempre et sents una mica impotent. No, en
la foto
casos.
De l'Ailand, no?, que va donar la volta al món i que, de fet, no sé quants anys han passat, però n'han passat uns quants i moltes vegades encara continua apareixent aquella imatge icònica, no?
Sí, que després sempre et genera el dubte de dir sí, em va impactar molt, però això ha ajudat a que la gent tingui certa consciència d'aquests conflictes o ens ha insensibilitzat més perquè cada cop estem més acostumats a veure fotos de desgràcies i
home,
de coses terribles.
En aquell moment,
terribles.
Segurament, com que va ser una imatge que va cridar molt l'atenció, com en tots els conflictes i com en totes les coses, hi haurà gent que potser sí que li va servir per estar més sensibilitzat i gent que, com tu ara deies, doncs mira, va veure que ella va ser la primera i després n'hi va haver una segona i després ja la tercera pràcticament no la va veure i després la quantitat de persones que moren en aquestes mateixes circumstàncies i que podem estar menjant, no?, o sopant i veient les imatges
de
la televisió.
Sí, al final agafa cert costum que ens agrada, evidentment. En un altre cas, també més recent i més proper, crec que també en el cas dels atemptats internet ha ajudat força doncs, a fer comunitat, a fer xarxa amb aquestes víctimes dels atemptats que, de cop i volta, potser abans que hi hagués internet no tenien gaires maneres de comunicar-se entre ells i de cop troben que tenen aquesta opció per fer pinya, no?, i per intentar reclamar justícia per als seus familiars i per les seves víctimes i per ajudar-nos als altres, a la resta, a empatitzar amb les seves històries. Jo també he seguit força de prop la història, per exemple, d'aquell nen, el Xavi, de l'atemptat del 17 de fa uns quants anys, de Barcelona, perquè em va impactar molt també un nen tan petit, pobre, i he seguit molt a la seva família per Twitter, que també és una xarxa social que està força sensibilitzada amb aquests temes. I també per organitzar actes conjunts benèfics, com per exemple el concert de Will of Manchester del 2017 de l'Ariana Grande, que jo també el vaig viure molt a través de xarxes i que crec que va ser... que internet aquí sí que va ajudar a sensibilitzar una mica la gent sobre el que havia passat, a informar-se i a tenir certa solidaritat amb les víctimes, no?
És veritat que aquests casos moltes vegades ens serveixen, no?, per introduir-nos en el dol, no?, d'altres persones, també com a espectadors, no?, com a voyeurs, sí, una mica, de dir, ostres, per exemple, no?, en el cas d'una família en concret o el cas que deies tu, el Xavi, per posar un exemple, no?, dels atemptats de Barcelona de fa 5 anys, al final entres com una mica en el dol d'aquella família i fa que algunes persones, per bé o per mal, acabin sentint-se com part també d'aquell dol, o vulguin compartir aquest dol amb les famílies, que clar, això no sé fins a quin punt,
clar,
no?
Aquí hi ha una fina línia.
Hi ha gent que li agrada sentir com el dolor dels altres, no?
Sí, hi ha la fina línia entre l'empatia i la solidaritat col·lectiva i el que és el morbo.
Això també,
que
clar,
és aquesta segona part de la secció, vinga, que ja veuràs que entren temes força polèmics.
Què vols dir per temes polèmics? Que se'ns en va una miqueta la cosa de les mans o què?
Home, clar, hem de tenir en compte que la tecnologia està avançant, que cada cop hi ha més llibertat d'expressió i de difusió i hi ha més eines i recursos virtuals que ens ajuden, doncs, a fer coses noves, com per exemple la tecnologia deepfake, que no sé si saps què és.
Sí, sí, em sona, sí, explica-ho.
Doncs és una tecnologia que mitjançant fotos antigues i vídeos de les persones, que en aquest cas poden ser vives o mortes, també s'han fet en persones vives, però a mi m'impacta que es faci en persones mortes, que es pot recrear la imatge de la persona, crear un avatar i que realment sembla de veritat. Vull dir que,
és una mica angoniós.
Sí, a mi em fa impacte. Jo entenc que potser hi ha gent que, per exemple, a través de l'app MyHeritage, que és una d'aquestes que permet animar fotos velles, doncs hi hagi persones que els hagi emocionat recordar els seus avis.
Sí, però aquestes són que fan un petit moviment, no? Com si fos una foto animada, d'aquestes que pots fer amb alguns telèfons, no? Que graven, doncs, no sé, 3 segons i fan un petit gest, no?
Sí. Però després hi ha altres tecnologies més avançades, que per sort encara crec que no estan a l'abast de la població general, que permeten, doncs, això, recrear la persona. I, per exemple, una cosa recent que hem pogut veure ha sigut l'anunci de Cruzcampo del 2021, on sortia la Lola Flores, ella mateixa allà, xerrant amb una cara que semblava de veritat. Escoltem-la.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero a ese pellizco. Acento es que se te escucha hasta el hipo. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?
Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío.
Realment era impactant, aquestes imatges.
Era fort, i mira, la Lola Flores, que al final és un personatge públic que tots tenim molt normalitzat, però imagina't que és algú que t'estimes, i jo és que t'ho juro que em quedo traumatitzada. I
bueno,
per això...
No sé, la família, em sona que van arribar a parlar a les seves filles en algun moment de com els havia impactat també veure aquestes imatges de la seva mare, no? Perquè igualment que la seva mare sigui una persona que evidentment tenen molts documents gràfics d'ella, i perquè hi ha moltes imatges antigues i vídeos, clar, que s'han conservat d'ella, però clar, veient-la dir coses que mai l'has vist que digués això, no?, i que es comportés d'una manera diferent, segur que ha de ser molt impactant.
No, clar, Lola Flores dient empowerment. No sé, jo sí que havia passat mai això. I a mi això també em fa pensar en la nova generació, no?, els centennials, els zennials, o jo ja no sé com s'han de dir, però diguem-ne la gent just per sota nostra, que ja estan normalitzant molt això de compartir-ho tot per xarxes, i m'impacta que a vegades em surten TikToks de nois molt joves i noies de 14-15 anys que, bueno, de cop se'ls mor una persona estimada i que ho anuncien a la xarxa fent un TikTok, o sigui, fent un ball. Ostres. O fent un TikTok una mica més emotiu amb fotos de la persona o el que sigui, però que dius, ep, un moment, vols dir? A mi això no m'havia passat mai, no?, d'assabentar-me'n d'una mort d'aquesta manera, i de fet hi va haver una mica de polèmica amb la mort d'un influencer que es deia Charlie, que es va morir de càncer.
Aquest estiu, fa poques setmanes que va morir.
Sí, i de fet, bueno, a mi em sembla una història també relacionada amb la mort força interessant, perquè aquesta persona va narrar el seu procés de càncer i al final acabes veient, doncs, que és una malaltia que afecta molts joves i de manera en què la viuen, no? Però en tot cas, aquest noi al final es va morir, i va haver tot un grup d'influencers que tenien un xat conjunt que van començar a xerrar sobre com li havien incrementat els seguidors, tant a ell com a tot el seu entorn, d'una manera força frívola, i es van haver de disculpar després.
Ai. Ayer tenía 247.000 cuando lo vi, y dije muy, muy heavy. No comento sin ningún tipo de maldad, porque la verdad, yo el perfil de esta persona, o sea, no lo había visto nunca, lo vi una vez cuando me apareció su publicación, la que todo el mundo ha compartido, ¿vale? Y fue como un comentario de, pues, wow, como que me quedo impresionada, ¿no? Ha tenido muchísimo, muchísimo impacto. O sea, no sé, es que, ya te digo, yo aquí no leo ningún mensaje de burla ni de odio, no. Igualmente, como he dicho al principio, si hay alguna cosa mía que haya herido, haya molestado, pido disculpas. O sea, una cosa no quita la otra. Pido disculpas si mi comportamiento le ha molestado a alguien.
Va a ser una mica fuerte. Vull dir, a més va ser tota una trama de que al principi tots eren anònims, no s'atrevien a dir qui havia parlat d'aquest tema. Després, a poc ells mateixos es van anar sentint prou malament com per autodelatar-se i dir, doncs mira, jo sí que he fet aquest comentari, però no tenia cap intenció. Home, és una cosa que se'n pot anar a força de les mans ràpid amb les xarxes socials perquè no tens la persona cara a cara i, per tant, perds una mica doncs, aquest sentiment d'empatia, no?, de dol amb l'altra persona, i de cop es diuen autèntiques borrades, que crec que és el que s'ha de començar a evitar.
Tenim un minut per acabar, Laura. Què més ens pots comentar sobre el dol i les xarxes?
Doncs mira, també altres tipus de dols que crec que s'han començat a visibilitzar a través de les xarxes són dols diferents, com per exemple el dol perinatal. Twitter, jo he vist molts fils, que la veritat és que era un tema que no havia tocat mai, que no l'havia vist mai, també per la meva edat suposo que no m'he plantejat encara mai ser mare, però que
no, però
sí
és veritat que n'hi ha moltíssimes de històries, a mi no sé si per edat també o per què, sí. Però me'n surten moltíssimes i és veritat que és un tema que fa uns anys era tabú i que gràcies a les xarxes socials doncs se n'ha pogut parlar més en aquests últims anys.
Jo crec
anys.
Que sí, que és un dels temes que se n'ha beneficiat clarament, perquè crec que al final doncs, l'anunci de la mort, que al final és una cosa que no es feia en el dol perinatal, té molt a veure també amb l'anunci de la vida. A mi, per exemple, em van fer plantejar-me doncs, fins a quin punt és correcte que les dones embarassades anunciïn el seu embaràs a partir dels 2 o 3 mesos, que és quan en principi baixa el risc de mort del fetus.
Aquesta por social, no? Que hi ha avançar-se aquests esdeveniments.
Doncs sí. I després, bueno, al final volia parlar una mica del morbo, no? Per acabar, que després també tots ens enganxem a crims, tots ens enganxem a les històries de true crime, i crec que té a veure també amb aquesta cosa que tenim accés a les xarxes socials, a la informació, i que això implica també una responsabilitat.
Això ja dona per un altre capítol. En fi, Laura, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé.
Doncs nosaltres hi tornem demà, com sempre, a partir de 2:15 de la nit. Que vagi molt bé, fins demà.